Bona tarda, són 8:15, sóc la Gemma Permanyer i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui divendres 25 d'abril de 2025. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el govern de Sant Feliu rebutja la moció de l'oposició que demanava que es deixi sobre la taula la reforma de la plaça. Sant Miquel del Fai obrirà cada dia i ampliarà els horaris del cap de setmana a partir de l'any que ve. I Caldes recupera l'aplec de Sant Sebastià de l'1 de maig. Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que el govern de Sant Feliu rebutja la moció de l'oposició que demanava que es deixi sobre la taula la reforma de la plaça. El govern de Sant Feliu de Codines, format per Primàries Codines i Junts per Codines, ha rebutjat en el ple d'aquest dijous la moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines i el PSC, que demanava que es deixi sobre la taula de forma immediata la iniciativa que, diu textualment, pretén construir una nova plaça i canviar la vialitat històrica d'aquesta. El text s'ha rebutjat per 7 vots a 5. El text, que també demanava que es porti a terme un nou procés participatiu, que textualment diu la moció, amb la participació de tots els grups, persones i col·lectius interessats i o afectats, i s'empara amb la recollida de signatures que han fet els tres partits, dos d'ells a l'oposició i Esquerra sense representació. Junts per Sant Feliu de Codines i el Partit dels Socialistes de Catalunya, juntament amb Esquerra, com deien, esgrimeixen en el text de la moció que, sota el títol Protegim la plaça, han recollit 892 signatures entre el dia 1 de febrer i el dia 19 de març, que demanen textualment que es preservi l'essència de la plaça sense alterar el seu caràcter únic, que es reconegui el seu valor històric i que es declari bé cultural d'interès local. Frederic Sala és regidor de Junts per Sant Feliu.
S'han recollit 892 signatures entre el dia 1 de febrer i el 19 de març de 2025. Aquest nombre de signatures són més que 774 vots telemàtics que varen votar per qualsevol de les tres propostes del govern municipal. Totes aquestes signatures han estat protocolaritzades davant notari en data 8 d'abril de 2025.
Laia Jordana, portaveu del PSC, ha reiterat que consideren que el procés participatiu va ser precipitat i ha explicat els motius de la presentació de la moció.
I hem posat a disposició de la ciutadania l'oportunitat que la gent pogués signar i que quedi molt clar que nosaltres no estem en contra de que es faci la plaça, sinó que estem a favor de que es faci les coses bé. Per això demanem que es faci un nou procés sota el mateix lema que hem signat. Protegim la plaça.
L'alcalde Pol Cabotí ha explicat que el sentit del vot del govern seria negatiu, perquè els promotors de la iniciativa i la suposada recollida de signatures en cap moment s'han adreçat al govern per explicar la recollida de firmes i, segons diu, tampoc s'han presentat les firmes a l'Ajuntament. També ha afegit que el que demana la moció no és el mateix que el que van signar les persones de la recollida.
No se'ns ha presentat, llavors jo demano, sisplau, que se'ns presenti, que ho escoltarem, llegint els tres punts que demana, doncs ens semblen coherents i evidentment donarem resposta, però aquesta moció ho tergiversa a favor dels interessos dels dos partits que tenen representació a l'oposició i el que es va presentar a les eleccions i no en té, i per tant per nosaltres té més un interès electoral o de desgast a l'obra de govern que d'una implicació real amb el que poden haver signat els ciutadans. Per això votarem en contra.
Cabotí també ha qüestionat que el document de signatura que els partits adjunten amb l'acte notarial fa constar que el responsable de la gestió de dades de la recollida és l'Ajuntament i, segons ha afirmat, l'Ajuntament ni té ni ha recollit ni ha garantit la protecció de dades d'aquestes signatures. El portaveu de Junts per Sant Feliu de Codines ha respost que no portaran les dades a l'Ajuntament.
Aquestes signatures tenen protecció de dades, com ho diu a baix, cada full, el full que ha protocolitzat el notari, per tant, evidentment, no te les portarem, no us les portarem a vosaltres, de la mateixa manera que vosaltres no heu publicat, com es fa en qualsevol elecció, la gent que vota i la gent que no vota.
Pla de Vall ha demanat que s'aturi el projecte i s'escolti als veïns i a totes les opinions i que es faci una nova consulta. Cabotí ha respost que el projecte forma part del procés participatiu per decidir què es queda i què no de la plaça i que el govern seguirà endavant amb això.
Després hi ha la part política. La gent ja ha decidit que vol fer canvis a la plaça. Tots els 13 que estem aquí, el programa electoral portàvem fer canvis a la plaça. Alguns éreu més del canvi tranquil, i així era l'acord de govern del 2019, nosaltres no som del canvi tranquil. Creiem que Sant Feliu té pressa. Té pressa perquè, com dèiem abans en el pla de desenvolupament econòmic, justament l'observació que has fet, portem molts anys que hem perdut el temps.
Els partits de la oposició han registrat amb la moció el text d'un notari que afirma que els tres partits i els seus tres caps visibles, Pere Pladevall, Laia Jordana i Dani Fonoll, han recollit les 892 signatures. Una codinenca ha tingut accés a l'acte notarial, que recull que els tres partits han recollit aquesta xifra de signatures i registra la graella del que signaven els participants sota el lema Protegim la plaça. L'acte notarial diu textualment: m'entreguen els compareixents perquè s'incorpori a la present matriu un document de full de signatura. L'acte notarial, però, no esmenta el registre ni la validació de les signatures. El ple ha tingut altres punts destacats, com l'aprovació per unanimitat d'un pla de dinamització econòmica local, que es presentarà públicament dimarts, o el nomenament de Josep Parés com a jutge de pau substitut. Us ho relatarem en properes edicions de l'Eix 59. I anem ara fins a Sant Miquel del Fai, perquè l'Espai Natural obrirà al públic cada dia durant l'any que ve i ampliarà els horaris de visita també al cap de setmana. Així ho ha explicat el diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona aquest dijous en compartir una visita escolar amb l'escola de Sant Quirze Safaja. Ara el recinte està obert només els caps de setmana i els festius, en tres torns de visita amb un aforament de 200 persones a cada un dels torns. Amb la franja horària que s'afegirà, de 4 a 6 de la tarda, els visitants per dia de l'espai passaran de 600 a 800. El contracte de servei integral que permetrà fer aquesta ampliació d'horaris està preparant-se per la licitació. Les últimes pluges que mostren l'espai en tot el seu esplendor l'han convertit en un pol d'atracció. Xesco Gomar és el diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
Les reserves de visites estan funcionant a un nivell espectacular. Ara ja estem ocupats fins al mes d'agost. Sabeu que només obrim a 200 persones als festius i als, bueno, als caps de setmana i festius, i que, bueno, doncs això vol dir de la gran quantitat i afluència que està tenint Sant Miquel del Fai.
Fa unes setmanes, el director de Sant Miquel del Fai exposava la problemàtica de seguretat i mobilitat que generen les persones que visiten l'espai sense entrada i, per tant, no poden aparcar a l'interior del recinte i deixen els vehicles en llocs on està prohibit fer-ho. Una situació que han treballat amb els cossos policials i els tres ajuntaments de la zona. Escoltem Lluís Martínez, director de Sant Miquel del Fai.
I, bueno, s'està notant. La gent, doncs, ja comença a ser més conscient de que no pot aparcar en qualsevol lloc. Hi ha llocs on es pot aparcar. Qui ve i no pot entrar a l'aparcament perquè no té entrada, pot aparcar fora, passejar-se per aquí, però no pot deixar-lo en el voral de la carretera. I això, més o menys, s'està corregint, afortunadament.
Pel que fa a la idea que l'espai natural dels Cingles de Bertí es pugui integrar a la xarxa de parcs de la Diputació, com a corredor que és entre el Parc Natural del Montseny i el de Sant Llorenç, el diputat ha recordat que la decisió depèn de la Generalitat i que la Diputació es manté com a mà d'obra activa per assolir allò que vulguin els ajuntaments. Xesco Gomar ha valorat positivament que s'hagi reprès la taula de Puiggraciós en la que els ajuntaments treballen amb l'horitzó de declarar els Cingles de Bertí parc natural i ha insistit que cal tenir tothom en compte, és a dir, totes les persones que conviuen en aquest espai, també els propietaris. Anem ara fins al Moianès perquè el Consorci del Moianès impulsa un acord amb Microbank per incentivar l'autoocupació i l'activitat emprenedora. Gràcies a un nou conveni entre les dues entitats autònoms i petites empreses, podran sol·licitar més fàcilment microcrèdits per invertir en els seus negocis. Gràcies a aquest acord, s'estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros. D'aquesta manera, es finançarà la creació o ampliació de microempreses i projectes d'autoocupació, amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu de la comarca. Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de 10 treballadors i una facturació anual inferior als 2 milions d'euros. Els sol·licitants poden optar a microcrèdits per per un import màxim de 30.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat pel Consorci del Moianès. Precisament l'ens comarcal, que aquest any celebra els 30 anys, es compromet a detectar les necessitats de finançament de persones desocupades que puguin emprendre un negoci o acompanyar a altres microempreses del territori que els puguin afavorir una ampliació i dirigir-les a Microbank, perquè aquest analitzi i, si s'escau, aprovi les sol·licituds de finançament. Microbank és el banc social de CaixaBank i busca una manera de fer banca socialment responsable i de generar, amb la seva activitat, un impacte positiu en la societat. A Moià, un dels grans projectes que ha impulsat el poble és la reforma de Can Comadran. Les reformes de rehabilitació de l'antiga fàbrica tèxtil avancen a bon ritme per convertir-la en una zona d'equipaments públics. Aquestes obres han rebut una subvenció de gairebé 1,5 milions d'euros dels fons Next Generation, un instrument de finançament de la Unió Europea a través del Ministeri de Transports i Agenda Urbana, creat sobretot per incentivar l'economia després de la pandèmia de la Covid-19. Així i tot, el cost total d'aquest projecte supera els 4 milions d'euros. De moment, ja s'han executat els enderrocs, les obertures exteriors i els paviments interiors. També s'ha començat a col·locar l'obra vista de la façana lateral i a final de mes es preveu començar la reforma de la coberta. Tot i que l'Ajuntament encara no ha concretat els usos que tindrà aquest nou espai municipal, la rehabilitació de l'edifici permetrà adequar-lo i fer-lo energèticament sostenible per destinar-lo a les entitats del poble. Obrim ara un bloc cultural perquè Caldes de Montbui tornarà a celebrar el tradicional aplec de Sant Sebastià de Montmajor el dia 1 de maig. L'Ajuntament l'ha recuperat després que es deixés de fer per la pandèmia. Guillem Soler, tu diràs.
L'esdeveniment comptarà amb una caminada amb sortida a la plaça de la Font del Lleó i un cop a dalt hi ha una agenda d'una desena d'actes organitzats per les diferents entitats calderines. Laia Cuscó és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
Doncs hi hauran més de 10 activitats diferents, des de concerts, música en directe, barra perquè la gent pugui comprar els entrepans, gelats, begudes, hi haurà concurs de paelles, hi haurà una activitat fantàstica d'entotípia, que és una fotografia natural, passejades amb fotografia, activitats de moviment, de respiració, ballada de la gent gran, ballada de sardanes, ballada de bastons i molta, molta energia positiva per fer salut en un espai privilegiat.
La part de la pujada a peu a l'ermita és organitzada pel Centre Excursionista de Caldes de Montbui i hi haurà dues modalitats, una de més exigent i l'altra apta per tots els públics. Francesc Puig és el president del Centre Excursionista.
Ho hem plantejat amb dues sortides a dos horaris diferents, un que passa més per dalt a la Serra del Farell, que serà més exigent, més, els quilòmetres són els mateixos, però hi ha més desnivell, i un altre que va per la part baixa de la Riera i que puja per les Alies, que surten més tard i que és, podríem dir, més popular, més accessible a la gent que potser no està acostumada a caminar.
Un cop s'hagin dut a terme les activitats, per tornar a casa no caldrà fer-ho peu, sinó que s'han organitzat diversos autobusos de baixada. Per tenir el control dels assistents i per organitzar l'avituallament, les dues caminades requereixen inscripció prèvia amb un cost de participació de només un euro, que es pot fer a través d'un enllaç que apareix als diversos pamflets publicitaris o des del web de l'Ajuntament.
I en esports, el Palau, el Fraga, el Telecable de Gijón i el Benfica es disputaran aquest cap de setmana el títol de campiones d'Europa d'hoquei sobre patins. Justament, Palau-Solità i Plegamans serà la seu de l'esdeveniment, un fet que situa les vallesanes com un dels equips favorits de les travesses. També en té més detalls en Guillem Soler.
Quan queden menys de 24 hores perquè el pavelló Maria Víctor de Palau-Solità i Plegamans es converteixi en l'escenari de la final a 4 de la Champions femenina d'hoquei patins, el Palau, que és el club anfitrió, fa molts dies que treballen preparar la cita a nivell esportiu. De fet, gràcies a l'aturada en el calendari de l'hoquei Lliga, equip tècnic i les jugadores han pogut entrenar intensament durant setmanes per a un dels reptes d'aquesta temporada, que és conquerir la Copa d'Europa. I és que el Palau ja sap que no serà gens fàcil tenir un lloc a la final de diumenge, tot i que el factor pista el serà favorable, poble, les vallesanes, van caure derrotades a semis la passada temporada per 3-0 a mans del Vilassana, un equip que enguany les palauenques van eliminar a la fase prèvia. Anna Casarramona és jugadora palauenca i explica les sensacions dins el vestidor en les hores prèvies.
Arribem en un bon estat a la Champions, portem setmanes entrenant molt bé, pensant en aquest objectiu, i sabem que serà complicat i no ho tenim fàcil, però tenim les coses clares i anirem a fer el nostre joc i ho donarem tot. A més, poder jugar a casa al costat de la nostra gent, sabem que ens pot donar forces en els moments que més necessitem.
Recordem que en les semifinals d'aquest dissabte el Palau s'enfronta al Benfica portuguès, mentre que a l'altra banda del quadre el Telecable i el Fraga es veuran les cares. D'aquests dos partits en sortiran els dos equips que diumenge a un quart d'una del migdia lluitaran per conquerir un dels grans títols de la temporada.
I abans de marxar, un repàs a l'agenda pels propers dies.
Comencem per Sant Feliu de Codines, perquè el dissabte el col·lectiu de joves organitza el tradicional concurs de paelles al parc de Can Xifreda a partir de les 11 del matí, on es premiarà les paelles amb millor gust, millor presentació i millor originalitat. També dissabte arrenca la primera edició del vermut literari amb la codinenca Gemma Vinguillon, que presentarà La pólvora i l'argent 1898, una història basada en els últims de Filipines que ens farà viatjar en el temps. Es farà també al matí a la sala d'actes de la biblioteca a partir de 11:45 del matí. I anant cap a Caldes de Montbui, el dissabte se celebra la 8ª trobada de bèsties encara en el marc de Sant Jordi, i es farà de 5:00 PM a 9:15 de la nit i tindrà una celebració especial perquè serà el 25è aniversari de la Godra, una de les bèsties. També dissabte hi hauran moltes activitats culturals com la preestrena del 6è musical solidari Els Miserables i el concert de l'Orquestra Municipal de Caldes de Montbui també encara en el marc de Sant Jordi. I a Bigues i Riells del Fai, el Sant Jordi se celebra dos cops, ja que tenen dos pobles dintre el mateix municipi. A Bigues ja es va fer el dia de la Diada i a Riells del Fai, en canvi, ho faran el dissabte de 5:00 PM a les 8:00 PM al Centre Cívic i Culturals de Riells del Fai, amb diverses activitats per a totes les edats. I sona ja desfassat, però el diumenge se celebren finalment els tres tombs de Bigues i Riells del Fai que van haver de ser ajornats per les pluges. I acabem pel Moianès, on destaquem la trobada d'esbarts de Castellterçol, que es farà el diumenge 10:45 del matí fins a la 1:00 PM, amb els esbarts de Sant Vicenç de Castellet i de Sant Cugat del Vallès, i tot això ho faran a la plaça Vella.
L'agenda. I com cada divendres farem el repàs dels partits de les competicions esportives dels equips de les nostres contrades. A Primera Catalana, Mollet Caldes de Montbui, diumenge a les 12. El Caldes de Montbui viatja fins a Mollet en un duel diumenge que serà clau per sortir d'una vegada de les places de descens a segona divisió. Els calderins sumen dos partits consecutius guanyant i tenen la salvació només un punt. El Mollet anirà pels tres punts per allunyar-se de la part baixa de la taula. A Tercera Catalana, també de futbol, el Bigues i Riells s'enfronta al Montmeló dissabte a 6:15 de la tarda. El Bigues i Riells del Fai és un equip matemàticament descendit i rebrà a casa un Montmeló que és 8è i que ja no s'hi juga res en aquest tram final de temporada. Els biguetans ja han fet una temporada molt dolenta i quan falten 4 jornades tenen només 13 puntets. Així que el dissabte a 6:15 de la tarda viurem aquest duel sense masses aspiracions. A Vilanova del Vallès, Vilanova del Vallès, Sant Feliu de Codines, dissabte a 6:45 de la tarda. És l'altra cara de la moneda d'aquesta lliga, el Sant Feliu, que juga demà dissabte, com dèiem, a 6:45 del vespre a domicili contra el Vilanova del Vallès, que són els líders. Els codinencs no juguen res en aquest final de lliga, però no volen perdre la bona dinàmica d'aquesta segona volta. Els de Vilanova, empatats a punts amb els segons, en canvi, estan obligats a sumar de 3 en 3 per no perdre el lideratge. També en futbol, i seguim a Tercera Catalana, Moià Folgueroles dissabte a les 5 de la tarda. I en el grup 4, com dèiem, el Moià rep la visita del Folgueroles en un partit on els del Moianès intentant recuperar la primera plaça que ja tenen a 3 punts després dels últims resultats irregulars. Els de Folgueroles no ho posaran fàcil, ja que estan al límit del descens. I passem ara a hoquei. L'hoquei Lliga Masculina, el Recamp Làser Caldes, té un duel importantíssim per allunyar-se de la zona de descens i ho farà contra un Igualada que ha fet molt bona temporada i es troba en quarta posició. Arriba el moment clau de la temporada i veurem com ho afronten els calderins. De moment, amb aquest partit a casa, que jugaran diumenge a les 4. Ja us hem parlat de la Final Four de les Champions femenines, que serà, el Palau jugarà amb el Benfica aquest dissabte a la 1:00 PM. Les de Palau tindran el factor camp i si guanyen aquest partit que jugaran dissabte a la 1:00 PM passaran a la final que jugarà divendres a 1:15 PM. I anem ara a l'Hoquei Plata, al Sant Feliu de Codines, Igualada, dissabte a 8:15 PM, i el podreu seguir també pel YouTube d'Ona Codinenca. Una nova final pel Sant Feliu, que és últim a 4 punts de la salvació, quan falten 3 partits pel final. Els codinencs necessiten guanyar sí o sí per seguir vius i ho intentaran contra un Igualada a mitja taula, que ja no s'hi juga res. Veurem com acabem demà a 8:15 PM. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils tant d'Ona Codinenca com de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Guillem Soler, Jordi Givert, Roger Rams i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Fins dilluns.
Up on all.